Notícies Vespre. Karen Madrid.
Portar la unitat docent d'infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Artextir, sortirà més car del previst. O així ho ha anunciat avui el rector de la UAB, Javier Lafuente, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Seran uns 8 milions d'euros, 7 i pico, 8 segur, perquè s'han incrementat tots els costos. Ja veurem a veure, perquè això fins que no acabin les licitacions i el projecte, però ja estem planificant que ens costarà com un milió i pico més del que teníem previst.
El projecte passarà pel pròxim ple municipal i posteriorment pel Consell de l'Autònoma. Les obres de rehabilitació de l'Artextil haurien de començar d'aquí un any. Els partits amb representació a l'Ajuntament estan pendents de la crisi del govern català derivada de la demanda d'una moció de confiança per part de Junts. Aquesta tarda s'està produint una reunió extraordinària del Consell Executiu per abordar la situació. Les diferents formacions sabadellenques fan la seva pròpia lectura de la crisi i fan sentir les seves demandes pel bé del país. I en esports, Àngel Vinyeta integrarà la seva candidatura com a president del Club Natació Sabadell dins de la d'Antoni Ortiz. Vinyeta serà el número 2 d'Ortiz si aquest aconsegueix els avals el pròxim 7 d'octubre. Per tot plegat, la llista de precandidats passa de 4 a 3, completada per la de l'actual president Claudi Martí i per la de Joan Reixac. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la P7, 2 quilòmetres de cues a Barberà en sentit nord i 2 quilòmetres més en sentit sud a partir del mateix municipi. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de retencions a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb la C58. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit nord i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i els túnels d'Horta en sentit meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han pujat 2 graus respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint el cel asserenat, però sempre amb aquests núvols prims i alguns de mitjans que tendiran a deixar el cel entre poc i mig ennuvolat. I a més, han de descarregar alguns ruixats cap a les comarques de Girona, aquí sí que s'espera un temps més inestable i que més part d'aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i de pedra i a més localment que puguin ser forts. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís d'intensitat de precipitació en aquesta zona. A més, també s'espera precipitació feble amb una cota de neu de 2.400 metres cap al vessant nord del Pirineu. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta certa inestabilitat amb molts núvols alts i mitjans que afectaran ja des de bon matí arreu del país i a més continuarem parlant d'aquesta precipitació i d'un cel força ennuvolat en punts de les comarques del nord-est que a més han d'anar a més de cara a la segona meitat de la jornada també afectant en punts del litoral i prelitoral central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les obres de rehabilitació de l'Artextil per acollir la nova unitat docent d'infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona costaran 2 milions més del previst, arran de l'augment del preu de les matèries primeres. Segons el rector de l'Autònoma, Javier Lafuente, la primera fase de les actuacions passarà dels 6 milions d'euros previstos inicialment als pràcticament 8. Tot i això, el projecte tira endavant i passarà pel pròxim ple municipal. Un cop aprovat, també pel Consell de la UAB, es podrà licitar. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
D'aquí a un any i algo començaran les obres i jo espero i desitjaria que en aquest mateix projecte, perquè això ho hem parlat amb la gent de l'hospital, també hi anés la unitat docent de medicina que també es traslladés a lo que seria l'Artextil, però en aquest moment encara no està tancat.
Però la posada en marxa de la unitat d'infermeria a l'Artextil només seria el principi d'un projecte molt més ambiciós, ja que la Fuente aspira a transformar tot el barri de Covadonga i convertir-lo en un Sabadell a roba. A més, es vol donar un nou impuls al campus ja existent.
Estem analitzant el tema de lo que seria en el camp, en Covadonga, per dir-ho manera, el nostre edifici actual, com podem plantejar algunes coses per donar resposta a les necessitats del campus. Nosaltres ens agradaria molt inclús incrementar més la nostra activitat a Sabadell, perquè considerem que no és un edifici ni dos edificis, sinó que és un campus i com tal lo entenem.
En paral·lel al retorn de l'Autònoma, el rector de l'Autònoma ha avançat que s'està treballant de forma conjunta amb l'UPC i amb la Cambra de Comerç de Sabadell en la creació d'una oficina a la ciutat que posi en contacte els veïns, les entitats i empreses amb la universitat. La Fuente insisteix que la universitat ha de treballar amb els ciutadans per tal d'estar al corrent de les seves necessitats i així orientar els reptes d'investigació i recerca per satisfer-les. El doctor Joan Martí deixarà de ser el director general del Taulí el pròxim 16 d'octubre per jubilació, després de 8 anys al càrrec. El Consell de Govern del Consorci Hospitalari ha escollit avui qui el substituirà. Serà la doctora Anna Aran. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aran és, des del juny del 2019, gerent de la Regió Sanitària de Barcelona i assumir les funcions de l'àmbit metropolità nord del Servei Català de Salut en substitució de Lluís Franc, llicenciada en Medicina per la Universitat de Lleida i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Compta amb un màster en gestió d'institucions sanitàries i amb un postgrau en gestió de la qualitat de l'atenció primària de la salut. Aran assumirà el càrrec de directora general del Taulí el pròxim dia 17 d'octubre.
El Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruz Afons s'integra plenament dins de la xarxa de museus de Sabadell. A falta de Serrells, el patronat de l'entitat que integren la Generalitat i la Universitat Autònoma de Barcelona se li sumarà a l'Ajuntament de la ciutat representat per la Regidoria de Cultura.
Després de l'aprovació al ple municipal, l'ICP, que s'inclou en la quarantena de centres més prestigiosos del país, englobats al sistema Cerca, espera que s'estableixi amb el govern local una relació molt més directa, com explica David Alba, director de l'Institut.
Jo espero que això ho notem amb una relació més fluida i una major implicació de l'Ajuntament en el que és el dia a dia de l'Institut. A partir d'aquí, doncs, ja veurem com es concreten aquestes accions, però el que està clar és que nosaltres, a més de ser un centre de recerca, tenim una clara vocació i la missió, de fet, per estatuts, de divulgar el que és el patrimoni paleontològic de Catalunya.
I també volen difondre la recerca que duen a terme. A més, a l'horitzó hi ha la capitalitat cultural de Sabadell el 2024. L'entrada al patronat s'havia endarrerit per la pandèmia. El museu, ubicat al carrer de l'Escola Industrial, allotja el grup de recerca en ecosistemes de dinosaures, la col·lecció i l'arxiu Miquel Cruz Afons, i centralitza les tasques de divulgació a través de les exposicions i activitats que organitza.
La remodelació urbanística de la Roureda ja ha superat l'últim tràmit administratiu per ser una realitat. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità ha donat el vistiplau al projecte per construir un complex per la gent gran i pisos de lloguer social a tocar de la Ronda Oest, tot plegat després que el mes de gener passat s'aprovés el ple municipal.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha mostrat satisfet aquest pas endavant en un projecte treballat des de principis del mandat.
El que ens permet és generar a la zona entre els carrers Costabona i Àger la possibilitat de construir més de 300 habitatges de lloguer assequible, de protecció oficial, i per tant, doncs, és un d'aquests projectes que vam iniciar al principi del mandat, que hi ha darrere, doncs, molta tramitació administrativa i que ara ja té finalment, doncs, aquest darrer vistiplau per part de la Generalitat.
El primer element d'aquest projecte en fer-se realitat serà el complex de gent gran, ja que es preveu que les obres comencin a mitjans o a finals de l'any que ve i s'enllesteixin entre el 2025 i el 2026. L'edifici oferirà, amb un centenar de pisos adaptats, seguint el model dels equipaments de Sant Oleguer del Sud i d'Alexandre. D'altra banda, la millora urbana prevista per l'Ajuntament també inclou la construcció al llindar amb la Ronda Oest de 5 edificis que es destinaran a habitatges de protecció oficial. En total en seran 380, amb una superfície mitjana de 80 metres quadrats cadascú.
Notícies Vespre.
Ja està en funcionament el nou centre de comandament de la Policia Municipal, que permet detectar les incidències a temps real gràcies a la trentena de càmeres de vigilància i la connexió 5G. Les dues zones principals són la sala de comandament i la sala de crisi, connectades física i visualment.
I que també es poden comunicar amb la sala de govern de l'Ajuntament. S'hi accedeix només amb lectura biomètrica. Des d'allà es poden prendre decisions de manera més ràpida i enviar abans la informació necessària per actuar en un sistema compartit amb la resta de cossos policials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha posat exemples de la utilitat del nou centre de comandament.
A Can Roqueta, doncs, quan tenim càmeres allà instal·lades, quan veiem que comença a haver una concentració més que habitual de vehicles, no cal que ningú ens avisi. Nosaltres ja veiem des d'aquí que hem d'enviar un cotxe patrulla cap allà perquè s'evitin, doncs, curses de vehicles, no?, per exemple, o un altre tipus, doncs, d'utilitat. Busquem una persona que comeix un robatori, que va, ara m'ho invento, és el típic cas allò de pel·lícula, amb gorra vermella i home i de mitjana estatura. Doncs tu pots posar això en el software i automàticament totes les càmeres et busquen els individus que es donin en aquelles característiques, en aquells paràmetres que tu has dit.
Més endavant es posaran càmeres a les àrees peatonals que multaran directament els cotxes que infringeixin la prohibició de pas. El nou centre de comandament té autonomia energètica perquè no li afectin els talls de llum i un renovat sistema de recepció de trucades amb multioperadors. Tot plegat ha suposat una inversió d'1 milió d'euros.
Comissions Obreres reclama més transport públic i col·lectiu per als treballadors per reduir les alarmants xifres d'accidentalitat laboral in itinere que han recollit en un informe. El sindicat exposa que des del 2021 els accidents durant els trajectes per anar o tornar de la feina han tingut una tendència creixent. Si bé és cert que el 2020 van caure gràcies als confinaments, el 2021 han tornat a pujar.
A més, el seu estudi conclou que un de cada 4 accidents laborals que impliquen la mort d'un treballador són durant els trajectes per entrar o sortir de la feina. Per aquest motiu, Mònica Pérez, responsable de salut laboral del sindicat, ha posat una sèrie de mesures sobre la taula, començant per complir els plans de mobilitat.
A Catalunya són obligatoris els plans de mobilitat per a empreses públiques de més de 200 treballadors i la resta d'empreses quan tenen centres de treball de més de 500 treballadors. Són poquetes les empreses que compleixen aquests requisits, però moltes d'elles no tenen plans de mobilitat i quan els tenen es limiten a un parell de mesures.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pérez també ha posat deures a les administracions, a qui demana més transport públic i col·lectiu.
Les administracions públiques han de fer una xarxa més àmplia, ferroviària, i a nuclis doncs, fora de Barcelona, on no hi ha una disposició de rodalies per desplaçar-se a la feina, amb uns horaris, una qualitat de servei que sigui prou bona, i fora de Barcelona, ja dic, Lleida, Girona, Tarragona.
En especial, Pérez ha reclamat més opcions perquè els treballadors puguin accedir als polígons industrials sense haver d'anar-hi amb el seu vehicle privat.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El Sabadell Cercle d'Entitats celebra des de fa poc més de mitja hora una nova conferència. En aquest cas, l'alcaldessa Marta Ferrés està fent repàs del seu mandat quan falten 8 mesos per les eleccions municipals del mes de maig. Anem fins allà. Elena Molís, bona tarda. Com estan
bona
en aquest
tarda,
acte?
Bona tarda, Karen. Doncs com tu bé dius, l'alcaldessa de Sabadell està fent una mirada en retrospectiva al seu mandat, on ha explicat que durant aquests més de 3 anys de mandat s'han executat 150 obres públiques, s'han destinat més de 56 milions d'euros de l'Ajuntament a la ciutat i ha afirmat que encara queden una 60 de projectes ja mandats que s'executaran aquests 4 mesos. Com a projectes referents, Ferrés n'ha destacat 3. En primer lloc, l'Hospital Taulí, on l'alcaldessa ha defensat que des de l'equip de govern han multiplicat per 10 les inversions cap al centre sanitari. En segon lloc, la transformació de l'art tèxtil en l'escola d'infermeria. En tercer lloc, el hub aeronàutic, on l'alcaldessa ha defensat la coordinació que s'ha aconseguit a l'aeroport de Sabadell, tant amb AENA com també amb universitats. Ferrés també ha anunciat en aquest acte que es vendran 40.000 metres de sòl públic per promoure que diferents indústries vinguin a la ciutat.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Una 40 d'entitats animalistes de la ciutat, la comarca i el país se citaran aquest diumenge a la plaça de l'Argup, al Parc Catalunya, en el marc de la 6a Fira Animalista de Sabadell. La tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell, subratlla que és una oportunitat per conèixer la seva feina.
Els actes començaran a les 10 del matí i s'allargaran fins a les 8 del vespre, amb passejades de gossos, desfilades d'animals, xerrades i exhibicions de les unitats canines de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra, els Bombers i Lifeguard Academy.
A les carpes doncs, hi haurà entitats animalistes, tant de la ciutat de Sabadell com de fora de la ciutat. Això és una tasca més que han desenvolupat, en aquest cas, les entitats, que són les encarregades de contactar amb diferents entitats doncs, que vulguin venir. És un moment també doncs, perquè la ciutadania doncs, pugui conèixer realment cada entitat quina és la tasca que fa.
Alba Bernabeu, de la Brigada Animalista de Sabadell, ha explicat que l'objectiu és promoure el benestar i la seguretat de tots els animals que hi pot haver en una ciutat com Sabadell.
És una fira amb l'objectiu clar de difondre, de donar a conèixer, de donar veu a tantes desenes d'entitats com vindran que es dediquen a la protecció animal, els més comuns, gats i gossos, però també vindrà gent d'animals exòtics, gent d'animals que no sabem ni que hem de protegir en el nostre país, micos o lloros o qualsevol tipus d'animal que a la gent se li acudeix portar i després no sap què fer.
En paral·lel, s'han organitzat diferents tallers per la canalla, una recollida de pinso per gats i gossos, un panell fotogràfic amb animals en adopció, una gimcana amb premis i la projecció del documental Tras el estallido de David Guixà.
Les altes temperatures d'aquest setembre i les pluges dels últims dies han fet incrementar la presència de mosquit tigre a la ciutat. Normalment, a finals d'agost, el mosquit ja començava a desaparèixer. Ara, però, la presència de l'insecte s'allargarà fins que no arribi el fred de l'hivern.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Mireia Roca, cap de la Selecció de Protecció de la Salut de l'Ajuntament, demana a la població sabadellenca que avisin els serveis públics quan detectin a casa seva larves de mosquit tigre.
Però el que sí que és molt important és si la ciutadania veu espais on hi ha acumulacions d'aigua amb quantitats de larves de mosquit, a vegades en alguna jardinera, en algun tronc d'arbre, en algun espai urbà on vegi que hi ha aquesta acumulació i que en aquella zona hi ha molta presència de mosquit, sí que és molt important que ens ho faci saber, perquè podrem actuar i podrem fer un tractament larvicida i podem d'alguna manera evitar o tallar aquesta proliferació de mosquit.
Si es detecten mosquits a casa, el que cal fer és localitzar si tenim algun punt amb aigua estancada a prop, com per exemple algun test amb aigua acumulada. En cas afirmatiu, cal buidar-lo per evitar que s'hi acumulin cries de mosquit.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
En cultura, els grups de teatre amateur de la ciutat presenten aquest vespre la seva temporada artística. A partir de les 8, la Faràndula acollirà la 7a gala de l'Estar, on la joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç i el Ciervo representaran una selecció d'escenes dels nous muntatges programats des d'ara i fins al juny. A més, l'espectacle també comptarà amb altres companyies convidades. Segons els seus impulsors, hi haurà teatre, música i humor. Encara queden algunes entrades disponibles.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
El futur del govern d'Esquerra i Junts és del tot incert. El detonant ha estat la petició per part dels juntaires perquè el president Pere Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança. El cap de l'executiu català ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària del Consell Executiu per abordar la crisi. Damunt la taula hi ha totes les opcions, des de la continuïtat del govern fins la sortida de Junts. Des de Sabadell, els portaveus municipals han analitzat avui el nou escenari. La Núria García ens resumeix què han dit.
Des d'Esquerra, el partit del president aragonès, el portaveu municipal Gabriel Fernández ha demanat lleialtat per part de Junts després d'una petició de qüestió de confiança que considera fora de lloc.
Malauradament, Junts té uns problemes interns molt greus i aquestes problemàtiques internes, habitualment, com estem veient, les passen al govern, malauradament. Evidentment, creiem que una petició que està fora de lloc. Lo podem entendre d'un grup d'oposició, però quan tu és govern, ets govern. No es pot fer dues coses alhora.
Per contra, el portaveu de Junts, Lluís Matas, opina que la seva formació està en el seu dret de plantejar aquesta demanda i ho argumenta així.
Li pertoca assumir la responsabilitat i complir doncs, amb els acords d'investidura que van fer president. I això és el que estem insistint i demanant pel dret i el de revés, i aquí sí que necessitem claretat i creiem que fins ara no hi ha hagut aquesta claretat. I des de Junts entenc doncs, que si no hi ha la concreció i les garanties sobre aquests acords d'investidura que el van fer president, doncs ahir es va dir doncs, que de manera democràtica doncs, que se sotmeti a una qüestió de confiança.
Al marge dels partits de govern, el portaveu del PSC, Pol Gibert, creu que la qüestió de confiança és una prova més que el govern de la Generalitat diu està esgotat.
Jo crec que el que vam viure ahir a la nit simplement és inaudit, diguem. No hem vist mai un soci majoritari d'un govern demanant-li al propi president d'aquest govern que sotmeti a una qüestió de confiança. No? Això no ho hem vist mai i per tant, doncs, és una mostra evident i òbvia que el govern no funciona, que és una joguina trencada, que podríem dir, no? I que va entrar en aquest debat ja molt dèbil, amb discussions prèvies durant moltes setmanes, no? I que va sortir encara pitjor.
En la mateixa direcció s'ha expressat Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, que ha exigit valentia tant a Esquerra com a Junts.
A mi m'agradaria que fossin valents, no? Que Junts fos valents i si realment pensa el que diuen, doncs ha de sortir del govern. I si Esquerra i el president de la Generalitat fos valent, doncs hauria d'expulsar del govern a Junts, si realment pensen el que diuen. Per tant, com a Catalunya res és el que sembla, doncs no m'atreveria a dir què passarà.
Per últim, des de la Crida, la portaveu Nani Valero ha assenyalat que la qüestió de confiança només ha de prosperar si és per posar al centre del debat les polítiques socials.
La CUP ja, al Parlament, ja va donar la confiança al govern a canvi d'un desplegament de polítiques transformadores, i això no està passant. Així que si ara han decidit presentar una moció de confiança perquè el govern recuperi aquestes polítiques, doncs endavant.
No obstant això, veu la proposta de Junts com una estratègia purament electoralista.
Precisament ara acaba d'acabar aquesta reunió extraordinària del Consell Executiu i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acaba de citar Jordi Turull.
Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol negocia aplicar rebaixes selectives d'impostos a les rendes mitjanes i baixes, segons avança avui el diari El País.
La rebaixa fiscal selectiva aniria en paral·lel a l'augment de la pressió fiscal a les grans fortunes. Tanmateix, el govern de Pedro Sánchez descarta que s'apliqui una rebaixa generalitzada de l'IRPF, com l'anunciada pel president de la Generalitat Valenciana i dirigent socialista també, Ximo Puig.
I Salut amplia la interrupció voluntària de l'embaràs amb medicaments fins les 14 setmanes.
Fins ara, els avortaments farmacològics només es podien fer fins a la novena setmana d'embaràs, mentre que els instrumentals fins a la 14a. D'aquesta manera, segons el departament, augmenten les opcions que té la dona.
Esports.
Gir de guió a la cursa cap a la presidència del Club Natació Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Àngel Vinyeta ha dissolt la seva precandidatura per integrar-se a la d'Antonio Ortiz, que serà el candidat oficial si passa el tall de les signatures el 7 d'octubre.
Tots dos ho han escenificat aquest migdia en una compareixença a l'Hotel Urpí sense possibilitat de preguntes per part dels mitjans. Vinyeta ha explicat els motius d'aquesta aliança.
Tant ell com nosaltres hem parlat amb moltíssims socis. Molts socis volen el canvi, nosaltres representem el canvi, i també en aquests dies, des del 23 de setembre, treballant colze a colze amb les dues precandidatures, a cadascú defensant el seu precandidat, hem vist que tenim moltes coincidències, moltes, i considerem que aquestes coincidències és la que ens portarà a la victòria del president senyor Antoni Ortiz.
Les signatures aconseguides fins ara per Vinyeta deixen de tenir validesa i des d'aquesta tarda treballa ja en pro d'Ortiz. D'aquesta manera, la llista de precandidats passa de 4 a 3, completada per Joan Reixac, amb qui, per cert, van protagonitzar la polèmica foto a Montcada la setmana passada, i per Claudi Martí. En una entrevista a l'Hotel Suís, Martí ha titllat aquesta aliança de presa de pèl.
És un pacte que a mi no em sorprèn, és un pacte que és ben lícit i ben, diguem, ben treballat o ben parlat, no em sembla que sigui res, diguem, dolent, però jo crec que l'entitat, el grup de Sabadell, el soci del club, no es mereix una presa de pèl com aquesta.
El president dels darrers 5 anys també ha assegurat que només veu un projecte i és el del seu equip, i que es fonamentarà en 4 eixos: la part esportiva, els serveis, la sostenibilitat i el futur estratègic. Les eleccions a la presidència del club, recordem, tindran lloc el dijous 20 d'octubre.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell es retrobarà aquest dissabte a Logronyo amb l'exarlequinat Xavi Boniquet. El migcampista agarenc, un dels herois de Marbella, va ser un dels reforços d'estiu de la UDL, però la seva etapa a les Gaunes no ha començat com ell hauria desitjat.
De moment, únicament ha disputat 9 partits, 9 minuts, volíem dir, amb la seva nova samarreta, i van ser la primera jornada al camp del Nàstic. Des de llavors, una lesió al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta l'han tingut fora de combat. En una entrevista a l'Hotel Suís, Boniquet ha explicat que ha tornat als entrenaments aquesta setmana, però no sap si es podrà veure les cares amb el seu exequip.
La verdad que no lo sé ni yo. No tengo ni idea en qué punto me encuentro, porque ya te digo, va un poco, es una zona delicada y va un poco a merced de lo que, de cómo me sienta yo en los entrenamientos y demás. Y pero bueno, de momento parece que voy bien, me estoy empezando a reincorporar con el grupo, y si estaré esta semana o no, pues la verdad es que si te soy sincero es que no lo sé.
Predisposat a seguir al Centre d'Esports, Boni ha reconegut que feia 12 anys que no vivia fora de Catalunya i que va ser una decisió complicada. L'equip de Gabri, d'altra banda, a Tomany, ja s'entrena amb el grup. Joanet arribarà demà, després del 2-2 contra Togo, i Altimira ha passat mala nit amb problemes gàstrics. El protagonista en roda de premsa ha estat Moha Keita, ja a la convocatòria contra el Calahorra. L'atacant senegalès, lesionat al turmell a principi de la pretemporada, espera fer el seu debut a les Gaunes.
La lesión ha sido bastante dura, la verdad. Para mí, aceptarlo y, bueno,
es lo que hay, pero aparte de eso no tengo miedo a nada, voy con ganas, mi juego no cambia nada. Sí que tengo que coger ahora la confianza de jugar, porque he estado 2 meses fuera, no he jugado, no he debutado aún, pero tengo muchas ganas de debutar, de jugar. Y como digo siempre, devolver la confianza que pusieron el club sobre mí y quiero darles eso.
L'equip es torna a entrenar demà a Sant Oleguer per seguir preparant aquest UDL Sabadell de dissabte a les 6, mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
L'Astralfo Natació Sabadell masculí busca en uns minuts l'accés a la fase final de la Copa Catalunya de Waterpolo.
Els de Quim Colet visiten a les 9 la Pere Serrat del Sant Andreu defensant els 6 gols de renda del partit d'anada. Ahir va fer la feina el femení, que va tornar a guanyar la piscina del Catalunya per un contundent 8-20. El rival a les semifinals de les de David Palma, que jugaran dissabte a 1:15 les instal·lacions del Montjuïc, sortirà del vencedor de l'eliminatòria Terrassa-Rubí, que es resol entre avui i demà.
L'equip femení de vòlei del club s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de Divisió d'Honor.
Les de Xavi i Perales van fer bo al factor pista per imposar-se 2-1 al Sasell Lleida i, a continuació, el Premià de Dalt B, dos equips que enguany seran rivals a Primera Nacional. El tècnic assegura que han de seguir treballant amb el nou bloc per estar rodades en 3 o 4 setmanes.
El ganar te da alegría, felicidad y cierta tranquilidad, pero bueno, tenemos que ir con cuidado, pensando el partido a partido, como decía el Cholo Simeone, hasta poder ir consolidando los sistemas y desarrollando el juego que puede dar el equipo.
Perales ha arribat aquest estiu en substitució d'Alberto Avellaneda. L'estrena a la Lliga no serà fins al cap de setmana del 8 i 9 d'octubre a casa contra el Son Ferrer de Calvià.
En motor, Sergi Giral s'ha imposat el 18è Rally Clàssic dels Volcans.
El copilot sabadellenc, fent parella amb Jan Garcia, l'Autobianchi, va treure suc de les condicions extremes de pluja per avantatjar en 50 punts el segon classificat.
Quan ja les condicions canvien, l'asfalt patinós, molta aigua, conducció, vull dir, poques vinyetes al rumbuc, quan es complica d'aquesta manera, molta nit també, nosaltres allà som molt forts.
Giral venia de ser 5è al Rally de la Llana del Motorclub Sabadell. El següent gran objectiu serà el Costa Brava històric d'aquí a tot just un mes, l'última cita abans del Dakar Clàssic.
El sènior masculí de bàsquet del Club Natació Sabadell s'estrena dissabte a les Naus amb la primera victòria a la Copa al Sarró.
Va ser diumenge a la pista del Natació Terrassa en un tanteig baix, 48-55. Marc Uller, màxim anotador amb 15 punts, confia ara a fer-se novament forts a casa contra un Ipsi, que l'últim curs va tenir una trajectòria similar.
Nosaltres la nostra idea d'aquest any segueix sent la mateixa, no? Sumar el màxim de partits de casa. Ara entre l'Ipsi, que l'any passat ja estava a Copa i va ser un dels equips que va quedar pues més o menys com nosaltres, per la part de dalt, a punt d'entrar fases i tal.
El partit arrencarà dissabte a 3:45 de la tarda.
El Sabadell Rugby Club masculí enceta el curs rebent l'Hospitalet B dissabte a les 7 al Municipal de la Roureda.
Francesc Ferràs és el capità de l'equip.
Arribem una mica justos. A principi de temporada el Sabadell sempre ens ha costat, sempre hem començat pocs, ja sigui per la gent encara no té disponibilitat, alguns encara continuen de vacances, altres encara no s'han tret la fitxa, llavors arribem bastant justos.
Per jugar a la Divisió d'Honor Catalana, els arlequinats hauran d'acabar la fase prèvia entre els 4 primers i, en el cas de les noies, les tintoreres tindran a la primera jornada la reedició de la final de l'any passat de tercera. L'equip debutarà dissabte a 17:45 al Congost de Manresa contra Catalunya Central. Marta Cascales també és la capitana de l'equip.
Nosaltres a dia d'avui estem en números verds, o sigui, cada vegada estem millor, venen noies noves i estem fent un equip bastant xulo, cada vegada som més, i a veure si l'any que ve ja podem tenir un sènior femení del Sabadell pròpiament i portar els nostres colors a tope i a tot arreu.
Si guanyen el seu grup, les tintoreres jugaran a Primera Catalana, si no, a Segona.
I també s'estrena el futbol sala Sabadell femení a la Divisió d'Honor Catalana.
Serà dissabte a les 6 de la tarda que el Balsac contra el Serós, un rival desconegut pel tècnic Xavi Muñoz, qui també ha assegurat que encara no parla d'objectius.
Fins que no acabi la primera volta, no podrem dir quins objectius tenim i quins són els rivals a batre. També hi ha equips que comencen de nou, els equips de Tarragona, mai saps si s'han reforçat o no, perquè és que costa trobar informació.
El futbol sala Sabadell femení ha tancat 3 incorporacions, les germanes Alba i Ainhoa Soria i Anabel Alcaide, i 2 retorns, Paulina Ferrer i Carmina Beas.
Gràcies, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 28 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a la 94.6 a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.